Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Enric Pérez i Anna Belén Avilés han presentat la renúncia com a regidors del PSC a Ripoll. Ho han fet aquest matí després de les pressions de la direcció nacional del partit per haver donat suport als pressupostos de Sílvia Orriols. El govern ha acceptat la renúncia de Pérez també com a assessor del Departament de Territori i diu que el vot dels dos edils en aquella població és contrari als valors socialistes i l'extrema dreta, una línia vermella. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
El posicionament del govern i, per tant, d'aquesta portaveu i, per tant, d'aquesta consellera és que no hi ha cap mena de marge de col·laboració amb les forces d'extrema dreta ni d'Aliança Catalana, tampoc. Ho hem demostrat en el passat, en el present i en el futur. És un projecte absolutament contrari a allò que defensa aquest govern, contrari. I, per tant, és una línia vermella d'aquesta consellera, del govern i com a portaveu en tots els àmbits.
I comencen a circular les primeres noves ambulàncies al sistema d'emergències mèdiques. Les d'atenció urgent són grogues i les no urgents, blanques. Han costat gairebé 2.000 milions d'euros i n'hi ha un 20% més amb tecnologia d'última generació. Més de 400 vehicles duran atenció urgent, 41 més que ara, i 1.100 no urgents, 180 més, de forma que es preveu que facin més activitat. La directora del sistema d'emergències mèdiques és Anna Fonkerni. L'escoltem.
Estem parlant d'un model assistencial que es focalitza en la persona, que permet als professionals prendre decisions i incrementar el diagnòstic del pacient en el lloc on es troba el pacient, i això ens ha de permetre ajustar el tractament i ajustar doncs, el trasllat d'aquest pacient al lloc amb menor complexitat possible, però garantint sempre que podem atendre les necessitats assistencials dels pacients.
Més temes. Els sindicats convocants a la vaga educativa consultaran els docents el format de les futures mobilitzacions per dotar-les de més de legitimitat i per aconseguir el compromís individual de tots els membres del col·lectiu. Segons ha informat USTEC, el qüestionari que avui rebran per correu electrònic els pregunta sobre el nombre de dies que estan disposats a fer vaga i també com el format, si volen repartir la participació per serveis territorials o, per exemple, una vaga indefinida. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha advertit a Espanya que la figura dels indefinits fixos, ni les indemnitzacions ni el sistema de responsabilitat de l'administració, tampoc la convocatòria d'oposicions, permet sancionar i prevenir adequadament els interins afectats per l'abús de temporalitat al sector públic. Tot i recordar que correspon al Tribunal Suprem determinar si les mesures d'Espanya sancionen adequadament l'abús, el Tribunal amb seu a Luxemburg ha aportat algunes precisions per orientar la justícia espanyola. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 14 d'abril i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un dimarts que està sent ben blau, ben transparent, molt nítid, amb molt bona visibilitat. I els núvols que hi havia aquest matí en alguns racons de la Catalunya central, fins i tot amb boira, han anat marxant. De fet, a hores d'ara s'estan esmicolant els pocs núvols que hi havia i, per tant, el que queda d'aquest dimarts serà de temps esplèndid. Molt tebi, puja la temperatura respecte a ahir, però una mica emprenyador el vent encara en alguns racons del Pirineu, també de l'Empordà, de fet, a gran part de les comarques de Girona, i a les Terres de l'Ebre. Ja no serà igualment un vent tan intens com les últimes jornades. I com dèiem, la temperatura que es va suavitzant acabarà sent molt amable al llarg d'aquesta tarda. I el dimecres encara pujarà més aquesta temperatura. Al matí, compte, tornarà a despertar frescal. Molta diferència de temperatura entre la mínima i la màxima. Però la tarda del dimecres serà encara més càlida que la d'avui, ja amb menys vent i amb molt pocs núvols, alguns que a la tarda apareixeran pel Pirineu de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats pararem d'una iniciativa de la Fundació Fluidra i la Fundació Pasqual Maragall, Piscines Inoblidables. En parlarem des de Terrassa amb la coordinadora del projecte, Marta Tarragona, i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'aposta per recuperar sòl agrícola a l'àrea metropolitana i el veto a fotoperiodistes als concerts de Rosalia. A partir de les 5 conversarem amb l'activista Maria Rúbia, que ens parlarà sobre l'antigitanisme en el marc del Dia Internacional del Poble Gitano. Continuarem amb salut per saber en què consisteixen les malformacions de Chiari amb la doctora Mònica Romero. I acabarem amb cultura i la visita del divulgador científic Joan Anton Català, que ens parlarà del seu últim llibre, L'eclipsi del segle. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. L'any 2025, Terrassa va recollir 760 tones de residus tèxtils, un 2% més que l'any anterior, tot a través de la xarxa de 129 contenidors taronges i les deixalleries municipals. Del total, 624 tones de roba, un 82% es van recollir els contenidors, 51 tones, el 7%, a les deixalleries de Can Casanovas i Terrassaneta, i 85 tones, l'11%, en espais privats. La gestió correspon a l'associació Ecoinserció en col·laboració amb Formació i Treball, empresa d'inserció sociolaboral que classifica els materials recollits. Els que estan en pitjors condicions es reciclen per obtenir noves fibres i la resta s'orienta cap a una segona vida. És un model eficient, sostenible i inclusiu que fomenta la integració de persones amb risc d'exclusió social. Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya que recull més roba, per darrere de Barcelona i Mataró, amb un contenidor per cada 1.803 habitants. L'objectiu és arribar als 155 contenidors l'any 2029. Així es dona compliment a les normes europees i al pacte per la moda circular, assolint un contenidor per cada 1.500 habitants. Els dies de més recollida són els dilluns, dimarts i dimecres. A més, els pics d'ocupació coincideixen amb el canvi d'armari de primavera i estiu, maig-juny i tardor, octubre-novembre. El 2025, les deixalleries van registrar un creixement de la recollida del 30%.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sabadell tindrà tecnologia LED en el 95% de l'enllumenat públic després d'executar la darrera partida que es va aprovar aquest dilluns a la Junta de Govern. Actualment, 9 de cada 10 fanals ja tenen bombetes de baix consum, però l'Ajuntament vol incrementar aquest percentatge fins a fregar la seva totalitat. I és per aquest motiu que aquesta setmana s'ha aprovat una actuació dotada amb prop d'1 milió d'euros que es repartirà entre els diferents barris de la ciutat. La tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Mar Molina, ha detallat alguns dels carrers on s'actuarà.
Els treballs es faran en diversos carrers, com són Prat de la Riba, Avinguda de la Pau o la Ronda Europa, i també es revisarà el cablejat i el funcionament de les instal·lacions per garantir-ne el seu bon estat.
Aquesta inversió se suma a les executades anteriorment i en total s'enfilen fins als 10 milions d'euros.
Gràcies, Júlia. Seguim ara des del litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La gestió de Canigó ha centrat bona part del debat del ple ordinari del mes d'abril d'ahir a la tarda. Mentre un centenar d'afectats es manifestava a la plaça de la Vila, el govern local va afirmar que va fer tot el que estava al seu abast per tal d'ajudar els veïns del Raval. Dos anys després de l'esfondrament parcial que va provocar la mort de 3 persones, unes 400 famílies continuen afectades per l'incident, o conviuen amb puntals per deficiències a l'estructura dels seus habitatges, o bé encara no hi han pogut tornar. Les tasques de rehabilitació s'enfilen fins als 500.000 euros per comunitat, una xifra inassumible per a molts afectats. Els veïns asseguren que estan disposats a pagar els costos, però necessiten accedir a finançament en condicions més flexibles. Durant la sessió han afirmat sentir-se abandonats per l'administració local, que consideren que no ha donat una resposta efectiva. Escoltem el veí Alfonso Egea.
Esta inacción está destrozando la salud mental de familias que viven con miedo. Exigimos hoy el compromiso de crear una mesa de trabajo técnica integral con el Ayuntamiento, el Consorcio Metropolitano, AMB, la Agencia de la Habitatge y el Instituto Català de las Finanzas, para créditos blandos que podamos pagar cómodamente.
L'executiu defensa que la Generalitat no es va implicar prou en l'emergència i recorda que el govern local va avançar 1 milió d'euros en la gestió de la tragèdia, tot i no ser competència municipal. Per aquest motiu, ha rebutjat de forma contundent les acusacions d'abandonament institucional. A més, ha explicat que l'accés a finançament excepcional a través de l'Institut Català de Finances és complex i que el projecte no s'adequava al pla de barris.
Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat ecologista de Pana ja ha aconseguit 24.800 euros per finançar la batalla jurídica contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, una xifra que supera el mínim que s'havia marcat. Fa pràcticament un mes que de Pana va posar en marxa aquesta campanya de micromecenatge, sabem, al Delta del Llobregat, per tal d'aconseguir diners per fer front als processos, informes i recursos necessaris per reforçar la defensa del Delta del Llobregat. Escoltem Montserrat Gené, vocada de Pana, i Cristina Sánchez, delegada de Sea Over Life.
Es necessita molt treball de fons, estudis, assessorament jurídic. Doncs la part important d'aquests diners aniran justament en això, en tot aquest treball que no es veu, que és de fondo, però que realment és molt costós.
Parlar sobre el tema, posar-lo sobre la taula i recordar a tothom que hi ha una queixa comunitària que no està resolta, que no s'han donat respostes, que les nostres poblacions d'ocells amenaçats han patit davallades del 80% i que no s'estan recuperant ni s'estan engegant cap acció ni cap política a favor d'aquestes espècies i dels seus hàbitats.
Més enllà de la caixa de resistència, la campanya de Depana també preveu diverses accions de conscienciació i un concurs de fotografia.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn del Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El castellarenc d'origen gironí, Ramon Albert Quifogueres, arxiver i historiador, ha estat reconegut per la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi, segons s'ha fet públic aquest dimarts a la Conselleria de Cultura. Albert rep aquest reconeixement després de dècades de servei com a director de l'Arxiu Municipal de Barcelona i de Girona, a més de la seva tasca internacional amb Arxivers Sense Fronteres. La llista de guardonats també inclou l'actriu i directora Sílvia Munt, la presentadora i periodista Júlia Otero, o diverses entitats com la Fundació Ernest Lluch, la Universitat de Barcelona o els Pastorets de Calaf. Amb una trajectòria destacada en l'arxivística i la gestió del patrimoni documental i amb responsabilitats rellevants als arxius municipals de Barcelona i Girona, l'arxiver i historiador també ha estat una figura clau en la creació d'Arxivers Sense Fronteres. Se'l distingeix per la seva contribució a la modernització i projecció internacional del model arxivístic català i per l'impuls de polítiques que reforcen els arxius com a garants de la memòria col·lectiva, el bon govern i els drets de la ciutadania.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat, de Sara Vella.
Sant Cugat va registrar un saldo migratori intern de menys 824 persones el 2024. És a dir, més veïns van marxar cap a altres municipis de Catalunya del que hi van arribar. Segons dades de l'IDESCAT, es tracta d'uns dels saldos més negatius del país, només per darrere de grans ciutats com Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat. La dada s'emmarca en un any de forta mobilitat residencial. A Catalunya es van produir 282.739 canvis de residència entre municipis, un 3% més que l'any anterior i la xifra més alta des de 2006. En aquest context, Sant Cugat es consolida com un dels municipis amb saldo migratori intern més negatiu. En conjunt, els municipis de més de 50.000 persones van registrar un saldo migratori intern negatiu de 15.785 persones, mentre que els de menor dimensió van guanyar població, fet que apunta a una redistribució territorial.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
La Fundació Fluidra i la Fundació Pasqual Maragall impulsen piscines inoblidables, que té per objectiu adaptar les piscines a persones amb deterioració cognitiva. El nostre company Sergi Estapé en parla amb la Marta Tarragona, coordinadora d'aquest projecte. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb la Marta Tarragona, que és coordinadora d'aquest projecte del qual volem parlar avui, que és el de piscines inoblidables. Què tal, com estem, Marta?
Molt bé.
Explica'm una mica, d'on sorgeix aquesta idea de piscines inoblidables?
Doncs per dir-ho d'una forma molt senzilla, d'un convenciment que compartim amb els companys i amics de Fluidra, que les piscines són una gran medicina. És a dir, tots sabem, i cada vegada en tenim més evidència, que els beneficis de l'aigua per la salut. I el que volem ara, amb aquest projecte, és garantir que és una medicina, per dir-ho d'alguna manera, que tothom se'n pot beneficiar, i especialment les persones que afronten la malaltia d'Alzheimer. Perquè és precisament quan més la necessiten. I perquè sovint aquestes persones acaben deixant la piscina quan més se'n podrien beneficiar. És a dir, et poso un exemple perquè tothom ho pugui entendre. Un vestuari d'una piscina, amb aquell mur que tots coneixem, d'armariets tots iguals, per persones que tenen problemes amb la memòria recent, pot ser una dificultat infranquejable. És a dir, la dificultat de trobar la taquilla, de sentir-te desorientat, de tot allò que abans ho feies d'una forma fàcil es comença a fer difícil, i finalment pot arribar un dia que senzillament no tornin i abandonin el servei. I el que també és important és que normalment allò que deixen de fer no es recupera. Per això neix aquest projecte de piscines inoblidables, per demostrar que amb canvis molt senzills en els entorns, en les actituds, en la formació del personal, podem aconseguir que aquests serveis puguin seguir sent funcionals també per persones que afronten aquestes dificultats i que podran continuar seguint la seva classe de guagim, trobar els companys de cada setmana i parlar del Barça al vestuari. Aquest, d'una forma molt senzilla, és el propòsit de piscines inoblidables.
Entenem, doncs, pel que ens dius, que piscines inoblidables són les que no es volen oblidar de ningú, no?
Exactament.
No? Això que a la pràctica, què podem dir que vol dir?
Doncs vol dir actuar amb quatre eixos. Al primer lloc, les persones, és a dir, el personal, els monitors, les socorristes, el personal de recepció. Hem d'aconseguir que tota aquesta gent tinguin una mirada atenta. I què vol dir una mirada atenta? Doncs que sàpiguen llegir senyals i que tinguin els coneixements i les habilitats per saber com actuar. Perquè davant d'una persona que en un moment donat es troba més irritable del que és habitual o que s'enfada per una cosa que és petita, pensem, no, aquesta persona potser no és que tingui mal caràcter, potser no és que sigui un maleducat, potser és justament que una cosa que abans feia sense pensar-hi, trobar la taquilla, orientar-se en els vestidors, avui li costa un enorme esforç. I aquest esforç, doncs, acaba expressant-se en frustració, en inseguretat, en por i en mal humor. Si el professional és conscient d'això i connecta amb aquesta realitat, doncs pot entendre que el que necessita aquella persona potser no és que tu li donguis les indicacions des del taulell. Potser el que necessita és que t'aixequis del taulell i l'acompanyis. Potser el que necessita és que li diguis no passa res, que estem aquí per ajudar, que el sàpiga com el pot tranquil·litzar en un moment de confusió. I fer-ho, també nosaltres subratllem això, preservant la dignitat de la persona, no? Sense infantilitzar, sense... És, en definitiva, el que ens agrada a tots, que ens facin sentir benvinguts i que ens facin sentir que som a casa. El que és important és que aquests petits gestos, aquestes actituds, poden marcar molt la diferència entre algú que tornarà la setmana que ve i algú que senzillament no hi tornarà mai més perquè no s'ha trobat bé. I aquest, també vull subratllar una altra cosa. Aquesta formació que nosaltres pensem pels professionals de les piscines és igualment útil per qualsevol servei públic que tingui persones, una biblioteca municipal, un casal de barri, una perruqueria, un supermercat, qualsevol lloc on la gent va cada setmana i on se sent part d'aquesta comunitat.
També la importància dels espais físics, no?
L'espai físic és el segon eix, i aquí a vegades és on hi ha més feina a fer, però també la bona notícia és que la feina pot ser relativament senzilla. És a dir, reprenent l'exemple de les taquilles iguals, que per persones amb problema de memòria és una dificultat, doncs una solució és un suport petit de plàstic en què la gent pot posar la fotografia del seu gos, dels castells, un castell de nou, de l'estany de Sant Maurici, d'allò que sigui significatiu per ell. Això senzillament t'ajuda a recordar que aquesta és el teu armariet i a més obre converses, uh-huh. No? Sí, ja. Sí, sí. Jo també estiuejo el Pallars. Aquest és
per
el...
exemple, eh?
Si em dius altres canvis en l'entorn físic, els vestidors compartits, els vestidors familiars, pensem que si tu necessites ajuda, potser si tu ets una dona i tens Alzheimer, potser t'acompanya el teu home. Uh-huh. I que el teu home pugui entrar amb tu en un vestuari familiar també marca la diferència de poder seguir-hi anant o no. Però si parlem de serveis més generals, jo en vull subratllar un, la senyalització dels lavabos.
Uh-huh.
Perquè sabem, i ens ho diu la ciència, que no saber on són els serveis és la font d'ansietat número 1 de les persones, però no només de les persones amb demència, de sí, moltes sí, persones sí. grans. I, paradoxalment, els interioristes tendeixen a camuflar-los.
Uh-huh.
És a dir, hi ha una tendència molt estesa a integrar-los, a que no es vegin, a fer-los discrets. Doncs no, senyalem-los, clarament, que es vegin des de lluny, perquè si els veus des de lluny, no necessites recordar. Posem un marc de la porta, pintem-lo amb un color contrastat, perquè el contrast ajuda, lletres grans, totes aquestes coses són molt senzilles, no valen diners. La infraestructura que ara ja l'hem fet, són el que marcarà la diferència. I el mateix, una altra cosa que sovint oblidem, la continuïtat de la senyalització. És a dir, moltes vegades hi ha pocs senyals, però a més els que acostumem a posar són en un sentit, és a dir, senyalitzem dels vestidors a la piscina, però no senyalitzem de la piscina als vestidors.
Uh-huh.
Quan estàs a dintre del lavabo i tens tot una sèrie de portes, has de saber que fora hi ha la biblioteca, perquè tu ja no recordes què tens al darrere. Llavors, aquests elements són senzills, i un tercer també important dels entorns, que no hi caiem, la música ambiental. Per persones amb Alzheimer que tenen dificultats per filtrar estímuls de l'entorn, els sorolls de fons, la música alta, que per nosaltres és ambiental, o no tan sols hi pensem, per ells és una font de desorientació i de cansament. Per tant, ens trobem que molts equipaments, a molts serveis, que hi hagi música o quina música hi ha, o el volum de la música depèn de l'humor o de l'estat d'ànim o les preferències del monitor que està al càrrec de la piscina, i potser haurem de dir, escolta, dimarts i dijous, de 2 a 4 del migdia, sense música. Fem un ambient tranquil, fem un ambient relaxat per tothom. Doncs això és l'altra idea que volem destacar, no? Que aquests canvis que hem comentat són bons per les persones amb Alzheimer, marquen la diferència per ells de poder-hi anar o no, però és que per nosaltres també estan bé.
Mm-hmm.
I aquesta seria la segona P del lloc.
Mm-hmm.
I la tercera...
No, i el volia preguntar si les activitats s'han d'adaptar, les activitats concretament
doncs,
que es fan habitualment en una piscina.
Doncs sí, però segurament també menys del que la gent es pensa. És a dir, podem organitzar activitats específiques i estan molt bé, activitats d'aquateràpia, de relaxació, activitats conjuntes de les persones amb els seus cuidadors, són activitats molt interessants, però també moltes vegades és senzillament que facilitant-les, com estructurar les indicacions, una cosa cada vegada, un ritme més adequat, sense sobreestimulació, no sempre cal crear coses separades. La majoria de vegades n'hi ha prou a adaptar el que ja fem perquè tothom hi càpiga. I això mateix, de nou, Sergi, també serveix per un taller de pintura al casal o per un club de lectura a la biblioteca. És a dir, no estem parlant de fer moltes coses diferents. Estem parlant d'adaptar coses perquè hi capiguem tots.
Mm-hmm. I també la importància del que en dieu els partners, no?
Els partners són claus perquè, fixa't, no serviria de res tenir una biblioteca per fer amb uns professionals sensibilitzats i que saben com actuar, amb un entorn físic ben senyalitzat i que hem adaptat, amb un programa d'activitats específiques o adaptades, però que la gent no coneix. I aquí també vull posar un exemple. Moltes vegades la metgessa de l'atenció primària amb una persona amb un diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu o d'Alzheimer i diu, no, sobretot no es tanqui a casa, faci activitat física, però aquesta recomanació queda a l'aire. És molt diferent que jo et digui, mira, Sergi, aquí a la piscina del teu barri el dimarts i el dijous fan unes sessions d'aquagym molt bones, que t'aniran molt bé, que a més el primer mes són gratuïtes i pots anar acompanyats. Podeu fer un dos per un. Que és diferent, això? Doncs això és el que volem, no? Aquests circuits d'informació, d'orientació, d'acompanyament, de derivació, que fan que tot això funcioni i que fan que realment aquesta medicina, per seguir amb la imatge que hem parlat, no? Aquesta frase de la meva mare que diu la meva medicina és la piscina. Doncs sí, aquesta medicina que volem fer accessible a tothom, doncs que realment sigui així. Aquest és el propòsit. Hi ha un cartell en un poblet d'Anglaterra, en una piscina municipal, que ho resumia i deia l'Alzheimer no et serà excusa per no venir a nedar. Mm-hmm. Això és el que volem. Que l'Alzheimer no sigui excusa.
Expliquem una mica qui hi ha darrere el projecte. D'una part, Fundació Pasqual Maragall, no?
Exactament. Nosaltres, que som la part que coneixem la malaltia, ja sabeu segurament que la Fundació va néixer el 2008 amb un propòsit clar, aconseguir un futur sense Alzheimer, vèncer la malaltia, i això jo crec que ho aconseguirem, evidentment, amb la recerca científica, però també reduir l'impacte i alleugerir la càrrega que encara és aquesta malaltia, no? I, per tant, aquest projecte és una expressió d'aquest compromís. Volem generar un model de referència per piscines perquè les persones amb Alzheimer puguin seguir plenament actives durant molt més temps. I, evidentment, al nostre costat hi ha el partner que sap de piscines, que són els amics de la Fundació
Fluidra.
Uh-huh. Ells ho coneixeu perquè estan aquí al Vallès,
sí.
Són el líder mundial del sector aquàtic, estan presents a més de 47 països i clar, aquesta és una oportunitat que jo penso que a Catalunya no podíem deixar d'aprofitar, no? Uns referents com ells d'aquest sector, que coneixen el sector, que tenen influència en el sector, que coneixen el que és una piscina, i nosaltres que coneixem què és la malaltia, com evoluciona, quines pèrdues suposa, quines capacitats hem de preservar i com volem, sobretot, subratllar la prevenció, no? Que evitar el desenvolupament de la malaltia i enlentir el desenvolupament de la malaltia.
Mm-hmm. Volia, ja anem acabant, volia parlar una mica, que ens donessis una mica una idea de la dimensió del repte, no? Una mica de xifres, no?
Mira, de xifres, si són, et dono aquelles xifres que tothom oblida, diria que a Espanya l'Alzheimer afecta a més de 900.000 persones, però una que és més fàcil de recordar, 2 de cada 3 persones coneixen algú molt proper que té la malaltia. Mm-hmm. Aquest 2 de cada 3 és fonamental. Però la dada que a nosaltres ara ens agrada explicar és la bona notícia. Uh-huh. És que fins al 45% dels casos de demència es podrien prevenir o retardar. Fins al 45%, és gairebé 1 de cada 2.
Sí, sí.
I que això, la prevenció, ara cada vegada coneixem més i és fonamental. I com que la prevenció, l'activitat física, la socialització, mantenir aquestes connexions amb la comunitat és fonamental, per nosaltres les piscines són infraestructura de salut clarament i per això estem en aquest projecte.
Doncs em sap greu, però se'ns acaba el temps, Marta.
No,
gràcies.
Ha estat un plaer.
Marta Tarragona, coordinadora d'aquest projecte de piscines inoblidables, de la mà de la Fundació Pasqual Maragall i de l'empresa Fluidra, que doncs volíem saber una mica més avui aquí al Connectats i n'hem sabut. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Sergi, per fer-ho fàcil.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què tal, com estàs?
Bé. Sí? Sí, no ens podem queixar, no.
No ens
queixem. O no ens queixem, sí, que no cridem el mal temps.
No, mal temps no, eh? Em sembla que el mal temps ja no. S'hagi acabat, eh? No. Perquè avui fa un dia fantàstic.
Sí, aquí també, ens fa molt... Fa vent, però fa un sol que ja dona gust anar pel carrer.
Això mateix, sí, senyora. Deixa'm que saludem a la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
Hola, què tal?
Què, el sol?
Bé, no?
Sí, fa bon dia, no?
Sí, fa bon dia.
Bueno.
Sí, jo prefereixo que faci fred, però bueno.
Sí, per què?
Perquè no m'agrada la calor.
Ah, no t'agrada la calor. No, però ara és una època en què calor... Bueno, la calor quan arribi ens en farem un tip de queixar-nos.
Un quart, sí. A més arriba el Super El Niño. Això sí. Ho dit, eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Vull dir que, vinga.
Bueno, mira.
Aigües acondicionats i apa.
Ens prepararem pel que calgui,
sí.
No? I saludarem també la Rosa Díaz, que és administrativa jubilada i ens acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Rosa, bona tarda.
Bona tarda.
Que el passeig agradable, no?
Sí, he sortit de casa que feia l'aire fresquet, però a l'arribar aquí dic, ui, el sol s'està calentet, eh?
S'està bé.
S'està bé, és una bona època, per no fa massa calor, encara que la Georgia, com has dit que
és? La Georgia.
La Georgia no li agradi la calor, però ara no en fa massa. Ara és una bona època.
Ara s'aguanta.
Ara és una època, ara
sí, és una bona època.
Sí, sí. Bé, doncs...
Com a mínim del temps, perquè tot l'altre, com a mínim bona època pel temps.
No, ens acompanya, no?
Perquè tot l'altre, a més de no parlar-ne.
Tot són desgràcies, males notícies, no?
Sí.
Que dirien aquells que mirem cap on mirem.
Com a mínim que tinguem una mica de solet i que s'estigui bé en el solet.
Una mica de solet. Però mira, ja que parlem de solet, d'aprofitar les coses, diríem que naturals, avui parlarem d'un tema que podria ser, no sé, no tan transcendent com altres o no tan d'actualitat com altres. Però jo crec que és un tema també molt important perquè també ens toca molt, molt de prop i ens marca una mica doncs, la nostra manera de fer, no? com a ciutadans. I és que s'està tramitant el Pla Director Urbanístic Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i es vol intentar fer una aposta per recuperar sòl agrícola en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. I el que volen és blindar el terreny agrari de valor, és a dir, aquelles terres on realment es pugui conrear i es puguin treballar perquè donin fruits, i fer retrocedir projectes urbanístics per garantir que el 51% d'aquest sòl sigui no urbanitzable. Això, si miréssim en el mapa una mica en quines zones afecta en quant a aquests municipis que formem part del Connectats, doncs estaríem parlant, per exemple, de la Serra de Collserola, de la Serralada de Marina, de la zona del Baix Llobregat, zones on encara es mantenen algunes parcel·les agrícoles i es conrea producte. Clar, aquí entraríem en una discussió. Què volem apostar per aquest tipus de paisatge
que és un paisatge, no sé si heu sentit a parlar de, del paisatge de mosaic, sobretot a les, les fandilles del, de les serralades, de les serres, com aquí Collserola, que el que ajuden és a, doncs, a poder conrear alguns aliments, a minimitzar el risc d'incendi i a més incrementar i ajudar a la diversitat, o bé apostem per l'asfalt, per l'urbanisme, per fer més pisos, per fer més habitatge, que d'altra banda també es necessita. Per on considereu vosaltres que s'hauria d'apostar?
Qui comença?
Qui vulgui. Vols començar tu?
Bueno,
vinga.
Bueno, aquí a Sant Cugat, la serra de Collserola, s'està recuperant bastant sòl agrícola. I jo crec que sí, que s'ha de tirar cap aquí, no, perquè pisos es poden buscar altres llocs per fer pisos que sí que són necessaris, o per utilitzar edificis que estan deshabitats i es poden arreglar. No sé, hi ha altres possibilitats. En canvi, si anem omplint tota la muntanya, jo parlo ara més d'aquí, bueno, també sol metropolità, tota la muntanya de pisos, aquí a Sant Cugat tenim, hem tingut la Torre Negra, que és un espai que s'ha lluitat durant molts anys perquè no s'edifiqués. Ara imagina que tinguéssim tot aquell bosc ple de casetes. De casetes pues
entre
que no
Sant Cugat i Barcelona no hi hauria...
I que no serien habitatges per la gent que ho necessita més, sinó que serien habitatges com la gent que ve aquí a Sant Cugat.
Més de luxe.
Més de luxe. Més amb la butxaca plena, perquè si no, no pots comprar aquí una vivenda, ni quasi bé llogar-la. Llavors jo aposto més per aquest tipus de que es conservi la zona agrícola. A més que n'hi ha molta que està en perill, com la zona del Llobregat. Les carxofes tan bones que ens mengem, d'aquí 4 dies potser no ens les podrem menjar.
Home, al Llobregat hi ha un parc agrari, sí, que és una però demostració bé, està... que sí, es poden preservar, sí, espais.
Sí,
no?
Però no sé si està una miqueta allò amb l'aeroport i tota la història.
Clar, hi ha l'afectació per part de l'aeroport.
Per això que està bé, doncs, que es preservi.
Que, de fet, aquesta pressió urbanística i aquestes infraestructures de transport són el que han fet disminuir precisament la possibilitat de tenir més terreny agrícola. Per on considereu que s'ha d'apostar, Ana Maria?
No, jo estic d'acord amb la Rosa, eh? Jo també aposto per terres de conreu abans de més aglomeracions de pisos o de cases unifamiliars. Aquí a Badalona tenim un nucli amb molts de barris sobrepoblats, vull dir, és espantós, i jo crec que el que tenim que preservar és tota la serralada de Marina, que ja no la tenim preservada del tot, però bé, el que ens queda ho tenim que preservar. Nosaltres tenim uns terrenys que són cooperativa, a més, sense ànim de lucre, que és Correu Sereny, que... tenen verdures i tenen al voltant de Sant Jeroni de la Murtra, en els antics horts de Sant Jeroni de la Murtra, i que també són de la masia de Can Coll, i és una cooperativa, ja dic, sense ànim de lucre, que vull dir, pots anar a comprar tu, no pots escollir, ells et diuen avui hem collit pebrots i tenim esvergínies o tenim carbassons i mongetes tendres, i igual tu vols patates, però aquell dia doncs, no n'han collit, i que venen, i que jo trobo que és una aposta que està molt bé, no? I després tenim tot el que són la zona de Canyet, que hi ha moltes vinyes, i ara també, fa uns quants anys, una colla de gent jove, ja han tret els primers vins, també conreats al voltant de Sant Jeroni de la Murtra, amb les vinyes. Aquí teníem moltes masies a Badalona, moltíssimes, moltes han desaparegut, altres estan que fa pena, altres només queden com unes runes impressionants, però totes tenien els seus terrenys, la plaça, el mercat municipal, vull dir, la gent de Pomar venia a vendre la seva verdura i la seva fruita que ells collien al voltant de les seves masies. És molt important el quilòmetre zero en quant a l'alimentació, per tant, és una aposta de futur, menys blocs de pisos i més terreny conreable.
Georgia.
Per una vegada estem tots d'acord.
Home! Deixa'm que vaig a buscar les copes de cava.
Sí, és estrany, eh? Sí, sí, jo també estic molt d'acord, molt d'acord. I a més, amb tota la gent que arriba, que no hi ha feina, seria una manera també
de llocs de treball, jo sí, jo trobo que sí. Està molt bé. Però ara veurem.
Ara veurem què, no? Si és
que diuen els polítics, que són els que sempre tenen la paella pel mànec amb totes
les coses. Sí. Aquests són els que la caguen sempre, però
bueno. Ja, però jo us pregunto, qui hauria de decidir en aquests casos? O sigui, és una decisió que han de prendre únicament els polítics o l'administració? O també potser s'hi haurien d'involucrar els experts, els que ens poden donar arguments perquè això sigui així? I la ciutadania que està afectada, no? O tothom.
Bueno, doncs ara tindria que fer, com per exemple fan a Suïssa, un referèndum. Clar, és de l'única manera, perquè depèn dels interessos que tinguin els polítics, perquè igual compren aquell terreny per quatre xavos, o digue-li quatre duros, i ja ho ha d'edificar. I no pot fer això. Perquè, clar... Us en recordeu quan, per exemple, van fer l'AVE? I és que ara no me'n recordo. Van fer l'AVE que tenia que anar... Era per cap a Madrid, eh? L'AVE tenia que anar recta i, coi, va fotre una rodona. I per què? Doncs perquè passava per uns terrenys que eren del marit de la costera. I van tenir que pagar. Veus? Sí. Doncs és aquestes coses les que s'han d'evitar. De que els polítics sempre són els que ho emmerden tot. I el que et dic, que tindríem de fer com a Suïssa. A veure, senyors, què voleu? Un referèndum? Voleu que aquestes terres siguin de conreu? O hi voleu xalets de 6 estrelles? A veure, que és la pena.
Però una mica cadascú hauria de fer la seva feina o la seva part, perquè precisament si ara s'està fent aquest pla director urbanístic metropolità, que això depèn entre els tècnics i els polítics, no?, que han de prendre aquestes decisions, sí. Si hi ha aquesta intenció real de blindar terreny agrari, doncs si està clar, vull dir...
s'ha de prendre... No hi ha volta de full.
Clar, s'hauria de prendre la decisió, vull dir, ja tenim un punt de partida.
També és veritat que si hi ha una sèrie de terrenys que volen que la gent doncs, els conrei, els experts són els que poden dir, mireu, doncs aquí, jo que sé, poden anar-hi oliveres, o aquí poden anar pomers, o aquí és terra d'enciams i tomàquets, no? Perquè, vull dir, això té que ser la gent que hi entén de la terra i pel clima i per les aigües que puguin arribar-hi, tot plegat. Però també, si s'implica gent jove a conrear la terra, també tenen que tindre una sèrie de prestacions per part de l'administració. I aquí, en aquest país, ja ho han parlat moltes vegades, les prestacions per pagesos i ramaders brillen en el cel.
Aquesta és l'altra aposta. Exacte. O sigui, ja la primera aposta és reservem aquests terrenys, no? Reservem tot aquest sòl, però l'altra aposta ha de ser...
Facilitar que la gent s'hi pugui implicar, clar, i pugui conrear-los i pugui treure's una mica de profit.
Clar. Clar, perquè...
I què passaria amb els porcs senglars de Collserola si comencen a fer...
Bueno, ja en queden menys, però jo crec que encara haurien de quedar menys. Ja ho solucionarien ràpid.
Sí,
perquè...
Sí, i tant.
Perquè, a la serralada de Marina també en tenim, de porcs senglars. Bueno, de fet, baixen fins a la Rambla cada vespre a donar el passeig.
Clar, és que per molt que vulguin que no es moguin del
quan
lloc,
quan recullen
es
els bars, ells baixen...
Tapes, allà hi ha una cerveseta al final.
Clar, és el que dic jo.
Sí, sí.
Veuries que aviat els quedaria tot solucionat. A més, nosaltres estem amb un problema, que tenim aquí la Serra de Collserola, que és un lloc que la gent va a caminar.
Ara no, perquè no es pot,
per això et dic,
encara estem amb les restriccions.
Ara resulta que és que quan vols surts a caminar has de pensar, a veure, per on pots passar, i només pots passar per l'asfaltat, no pots anar-te pel... I en canvi després, jo que visc a les afores de Sant Cugat, a la Floresta, doncs llavors els veus per allà. Vull dir que, a veure, una mica... aquest seria un altre tema.
No els hem posat tanques, no? Sí. Perquè no surtin. Aquesta pèrdua de sòl agrari, doncs ens ha obligat a dependre, no?, a dependre d'allò que es conrea més enllà del nostre territori, allò que exploten grans
Però com que aviat deixarà de venir, clar, ens haurem d'espavilar molt hortet.
Aquí també aquí entrem en joc els consumidors, és a dir, fins a fins a on estaríem disposats a cedir, no? En aquesta dependència. Serien capaços d'apostar per l'autosuficiència, tot i que jo no sé si tot l'entorn de l'àrea metropolitana, tot aquest sòl que es pugui conrear, donaria com per alimentar tota aquesta població, que són uns quants, eh?
Bueno, però si s'alimenta la meitat ja és molt, no? Per dir és alguna clar. Cosa. Vull dir, i jo crec que la gent està molt mentalitzada a comprar... Vas al supermercat i, encara, i si veus, vas a la fruita, que a vegades pues, és el que tens més de collida un hort, no? Si veus una poma que ve del... Ves a saber d'on, doncs ja no la compres. Compres la de Lleida o compres la de Girona. I llavors també és una mica això. I si hi hagués més facilitat...
Mongeta tendre de Perona... I venia del Marroc.
Sí, clar, la que hi ha ara sempre ve del Marroc. Sí, sí. Però sí.
Envasada en plàstic, a més, sí, se suposa,
sí,
no?
Sí, exacte.
Però per això, que si hi hagués més producte d'aquí, doncs jo crec que també compraríem el producte d'aquí. O sigui que llavors també s'ha de fer una política també de que estigui a tot arreu i que la gent ho sàpiga i que puguin... Aquí tenim, aquí a Sant Quat tenim la Rural... Que té,
aquí n'hi ha moltes cooperatives agrícoles que
però
treballen.
Però que pots anar a comprar perquè es posen els dissabtes, fan mercat.
Ja, fan el mercat de pagès, clar. Però a més també tenen un local propi, un petit local on pots anar a comprar.
Em refereixo doncs, que ja és una manera de facilitar que la gent pugui anar a comprar el que tenen aquesta gent que conrea aquí mateix.
De totes maneres, jo quan era petita recordo, jo que sé, que deia ai, mare, que no hi ha mandarines, i em deien, no és el temps, clar, i punto, i s'acabava. Ara ens hem acostumat que tots els mesos de l'any tenim tot el que volem i tot el que ens dona la gana menjar, i això tampoc és, perquè clar, si estem parlant de quilòmetre zero, clar, és el calendari del pagès, vull dir, les patates a les noves aquest mes, a la fruita aquesta altra, vull dir, és així. I ara, en canvi, i també això,
sí, però també
el canvi
una...
de xip també el tenim.
Sí, però i a part d'això, si s'acostumessin a comprar la fruita o la verdura de temporada, veurien la diferència que hi ha de la que compres quan no és temporada, que no té gust de res.
Oh, clar,
perquè la
cullen
verda, la maduren a les càmeres i quan t'arriba ja
no
té gust de res.
No té gust de res.
Jo tinc un espre a casa i no és el mateix el que compres que el que
no,
cull.
No, i tant que no.
Que
i les llimones.
Tu
saps
com
estaven els nespres? Aquest cap
de caríssimes,
setmana,
no sé.
A 9 euros.
Sí. Bueno, els meus encara
nespres a 9 euros.
Sí. Però a més això, que els no tenen gust de res.
Els micacos nostres. Mora meva. Georgia, que t'hem tallat i tu volies apuntar alguna cosa.
Ah, no, res. Jo havia vist cirera a 24 euros al quilo.
Però sí, aquestes ja venen d'allà de les Amèriques.
Sí.
Però bueno, però escolta'm una cosa, llavors tanta propaganda de quilòmetre zero, quilòmetre zero, quilòmetre zero, i mires ben bé l'etiqueta, allò, la lleta aquella ben petita, i dius, hòstia, però si això ve de...
Si la mires, no. Perquè també hi ha molta gent que no es preocupa de mirar d'on venen els
jo
productes.
Jo sí que m'ho miro.
És el que deia, clar. Si
però l'altre dia quan vaig comprar la mongeta ja em va, saps, d'origen Marroc. No perquè sigui el Marroc, però...
Bueno, és que venen d'allà normalment tots. Però és que també és perquè la gent ho compra, perquè clar, 24 euros jo no compro ni una cirera.
No,
però clar, si es venen... No. Pues,
és com quan compres medusa...
Però en refereixo...
Les compres, les parteixes, i dius, hosti, però si tenen el cor gelat.
Clar.
Vull dir, són de càmera.
Per això vull dir que si no es pengués, pues, no n'hi haurien, perquè ja no n'importarien, perquè no sortirien, se'ls haurien de llançar.
No,
però clar, si les compren, doncs...
Llavors penseu que, clar, aquí avui hi ha molt quòrum, no? Però pel que vosaltres veieu en el vostre entorn, per com actua la ciutadania, penseu que la gent estaria disposada a fer aquest sacrifici, com deia abans l'Anna Maria, a comprar el producte de temporada, a sacrificar segons quines coses, quan ja ens hem acostumat a tenir de tot l'any, no? I en benefici doncs d'aquesta manera de fer, no?
No. Jo no crec que ho faria. Jo sí que ho faria, però moltíssima gent no ho faria.
No, però ja...
Em va a toc de pito, Carme. I vinga, va, el primer, agafo i no miro l'etiqueta ni miro d'on ve i tant me fot d'on ve i si ve d'aquí o ve d'allà, tant els hi fa. L'únic que mires és el preu. Això sí que hi ha molta gent que ho mira, jo en soc una de les que miro molt el preu. Uh-huh. Però no crec, no crec... No, calla, Cupi, el cas com està.
Vol intervenir i donar la seva opinió.
Tenim un convidat d'excepció.
Jo que la donaria la seva opinió.
Oh, i tant.
Però, que sí, que sí, que no, jo no crec que fessin, ja m'inclou, el d'això, el sacrifici.
Mm. Rosa, què deies?
És una pena, eh? La veritat és que és una pena.
Ja, ja. Però jo crec que cada vegada hi ha més gent que s'acostuma a les coses, no que vingui de fora o no vingui de fora, però com a mínim amb la cosa més, més natural.
A fer un consum més responsable, no?
Sí, sí. Mm. Més les coses ecològiques, que a vegades també això és un altre tema, però...
Pel preu, no?
Pel preu.
Vols dir que l'etiqueta eco...
I perquè a vegades posa ecològic i no sé si té gaire cosa d'ecològic, però en fi... Però hi ha molta gent que sí que compra, no sé, l'alimentació la mira una miqueta més que no pas, no abans quan hi havia els horts, però quan tothom tenia hort, però potser a l'entremig.
Mm. El tema és recuperar aquests horts.
Digues. Quan és al mercat m'encanta anar a les pageses.
Mira, ja clar. Som dos.
Ja. Sí, a mi m'encanta, i allà a mirar i les veus, dos unes esborgines guapes i els corbassons i... Saps? I te'n vas al súper i els carbassons semblen...
I si no estan envasats en plàstic.
Clar.
En plàstic.
Clar. A més, que si tu vas a comprar mercat...
Jo sé que cobrar les botes, però tothom ho fot en plàstic a tot arreu.
Sí, sí. Ja. Sí, però si tu vas a comprar a mercat, tu pots comprar la quantitat que tu vulguis i, en canvi, en el supermercat, sí, també pots agafar les peces que vulguis, però tot allò que ve envasat, has d'agafar-ho si vols comprar allò i no trobes una altra opció. Sí. T'estan obligant a comprar potser més del que necessites, sí. Segurament, no?
Sí. I moltes vegades aquests paquets que et venen, que ja estan tot envasat, ho de sobre està molt bé, però ho de sota...
Jo, no es veu.
M'he trobat que sí.
A vegades et passen les presons.
Jo no m'he trobat mai, eh?
Sí. Doncs, jo no m'he trobat mai. M'he trobat, i ara no diré a quin lloc, però és algo nostre, eh? Vull dir, no és cap súper de fora de Catalunya. És algo nostre.
Perquè potser no ho han venut i ho tenen allà de fa 15 dies.
Exacte. I llavors ho de sobre, ho veus.
Vas allà i la lies.
No, Jorge, ho he fet, eh? Vull dir, sí, no et pensis, sí, no? Mm. Si no, jo com més gran em faig, menys vergonya tinc. I llavors ho faig,
no
eh? I vaig i...
Per això estem d'acord totes.
I em van demanar disculpes,
sí, més o menys.
Però...
Sí,
clar,
sí, és igual.
Però no és això,
amb, perquè el que
clar,
no farem...
si la meitat...
El que no farem és allò d'aquell que se'n va a un restaurant, demana una paella, se la menja, i quan se l'ha acabat de menjar, diu, estava molt salada, eh?
No.
Li
no,
diu
no,
al cambrer.
No.
Diu, home, m'ho hagués dit abans,
clar,
però se l'ha menjat tota, no?
No, això és no. Però que sí que és veritat que quan més gran em faig, més me'n dono compte, jo mateixa, que no em deixo prendre el pèl que abans, o per timidesa, o perquè, no sé, per no liar-lo o qualsevol cosa, i ara no, amb educació, però vaig a la botiga i els he dit, perdoneu, però això no és correcte, com m'heu vengut, i aquí us ho porto, i vosaltres mateixos, no. I em van fer l'abonament, i em van demanar disculpes, però no és això, perquè si tu ho compres, és perquè ho necessites, si no ho pots fer-ho servir, ja t'han fotut.
Clar,
per més que després et demanin disculpes o et facin l'abonament.
Sí, sí.
És que és així. I en canvi al mercat tu veus si aquells tomàquets estan bé o no estan bé. Vull dir, i li pots dir a la pagesa, no, aquest no me'l posa, aquest se'l queda a vostè, posi'm el del costat, no? I ja està.
Bé, doncs a veure si això avança, si arriben bones notícies, si podem recuperar bona part d'aquest territori que es pugui treballar i que doni els seus fruits. I...
Que s'espavilin, perquè si no passarà com aquí,
sí,
que tot eren camps,
sí,
aquí al voltant de Sant Quat tot eren camps.
Tot
i ara,
eren.
I tot eren, tot eren, i ara no n'hi ha res.
Sí. Jo l'únic que demano és que no torni a ser un titular de portada de diari i només quedi amb això, no? amb un titular
exacte,
de portada, sinó que s'hi posin a fer feina i que dintre d'un temps puguem parlar dels fruits que hagi donat aquesta resolució.
Estaria bé.
Un partit polític. Ho veieu, oi, noies?
Que hem de muntar un partit polític.
Funcionaria, eh? I ho solucionaríem tot.
Vinga, les teresines. Ai,
otro gallo cantaria, que deien.
Sí.
Que bones eren. gran.
Escolta una cosa, que canviant de tema, ho dic perquè ens queden pocs minuts i m'agradaria saber la vostra opinió sobre aquesta situació que s'han trobat els fotoperiodistes que no han obtingut acreditació per anar als concerts de la Rosalía aquí a Barcelona, que van començar ahir, i que, bueno, que hi ha un que ha aixecat la veu, el Borràs, que està molt emprenyat, està molt empipat, i que s'està vulnerant el dret de la llibertat de premsa, de la llibertat d'informació, que té tota la raó del món. Jo pregunto, quina intenció creieu que hi ha al darrere d'aquesta manera de fer? Que no és exclusiva, no és exclusiva de la Rosalía, eh? Vull dir que és això general. S'està posant de moda últimament. Vinga, ràpid, que tenim un minut
però
i mig.
Però escolta'm una cosa.
Digues.
Si els donen una acreditació a un fotoperiodista...
Sí.
No té... És contradictori, no? Si és un fotoperiodista, saps que farà fotos. Llavors, per què li dones una acreditació?
No, és que no li han donat.
No,
s'hi donen. Es queixa de que no li han donat.
No els acrediten. Però en canvi, sí que acrediten a periodistes. El que no s'entén és per què acrediten a uns sí i altres no.
I si hi ha 17.000 persones, hi ha 17.000 mòbils que estan fent fotos, que les estan penjant al moment.
Avui a la televisió han fet un reportatge molt ampli. Vull dir que algú ho han fet ells mateixos.
L'organització cedeix imatges.
Sí.
No sé, és molt estrany, però bueno, estrany no, però el que passa que si tots els artistes viuen dels periodistes que els hi fan publicitat, doncs llavors, aguanta't.
Mima'ls.
I si vius de la gent, de lo que diu la gent, de tot arreu, si després es fiquen en tu, no et queixis. I si no, queda't a casa i no surtis al carrer, com aquell que diu. Clar, si vius de cara,
home,
de cara a la galeria...
Imagineu-vos que tot això es trasllada a molts diferents àmbits i que al final ningú no ens pot informar del que està passant. Doncs mal negoci, no?
Ho poden fer els jugadors de futbol, ho poden
tothom
fer amb
ho podria
les
fer.
Olimpiades, clar, vull dir,
ho deixem
en l'hemicicle.
Ho deixem, que ja ens hem passat
Ja no ens deixa la Carme que ho arreglem.
Acabeu de passar una molt bona tarda a les 3, Anna Maria
Igualment.
Rosa, Jordi, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Igualment, adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
He vist com el sol es ponia la tarda darrere del far. He vist com la neu es fonia i baixava del riu fins al mar. He vist com la lluna ballava pels rius i m'agrada quan tu em somrius i quan et baixes la mascareta em fa sentir viu. I veig quan somrius el sol dels estius i la lluna els diumenges i tot el que em dius són aperitius. Després em...